Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Avui, Dia Internacional de la Dona, hem volgut donar veu a quatre dones de diferents generacions per analitzar el paper i la situació de la dona en la societat actual. Intentarem fer una radiografia a través de les aportacions, de les opinions que es puguin generar per l'experiència, pel context que han viscut aquestes quatre dones al voltant dels diferents àmbits que tractarem. Si us sembla, m'agradaria que cadascuna de vosaltres es pogués presentar oferint aquelles dades que vosaltres considereu que són convenients, oportunes, o sigui que a la vostra pròpia elecció us podeu anar presentant.
Hola, bon dia. Soc Esther Ballart, soc historiadora de l'art, ceramista i actualment gestiono diferents pàgines web i xarxes socials. A més, soc mare de quatre noies. Vull dir que el tema de les dones em toca molt de prop.
Déu-n'hi-do.
Hola, bon dia. Jo soc Letícia Martín, tinc 27 anys, treballo en el món de la comunicació, vaig estudiar comunicació audiovisual i treballo des d'uns quants anys en el món de la comunicació. I a més sóc músic.
Molt bé.
Bon dia, sóc la Maria Lluïsa Ibáñez. Jo sóc infermera, treballo de coordinadora de l'Hospital de Sant Joan de Déu i sóc mare de tres fills, nois tots.
Quin contrast.
Jo sóc la Sara, tinc 21 anys i, bueno, el meu projecte és ser educadora social i m'agrada molt remoure consciències.
Està bé, per començar, no està malament. Doncs avui podríem començar, no? Precisament per començar a remoure consciències. D'entrada, m'agradaria preguntar-vos quin sentit li doneu al fet d'una celebració com la d'avui, Dia Internacional de la Dona. Cal un Dia Internacional de la Dona? No?
Home, ens recorda que encara tenim moltes coses a aconseguir. Venim d'on venim, amb molt pocs anys, quan a vegades amb les meves filles veiem com estava la dona només fa 70 anys o 80 i ho comparem actualment amb elles, els hi sembla ciència-ficció. Diu, però bueno, com podien acceptar les dones que no podien anar a obrir un compte corrent elles soles, per exemple, una cosa tan simple com això. I potser aquí estem una mica millor, però hi ha molts llocs del món que encara tenen moltes coses a aconseguir. És un recordar-nos que hem de fer camí. Des del meu punt de vista, doncs crec que sí, que cal.
Jo sí, sens dubte, cal. Vull dir, totes les coses que tenen un dia internacional, hi ha gent que és molt escèptica d'aquest tipus de reivindicació. A mi em sembla que totes les coses que tenen un dia internacional, que n'hi ha molts, són necessàries. I en el tema de la dona, a mi m'agrada més pensar tot el que falta per fer que no tot el que s'ha fet. D'alguna manera, hi ha molta gent que amb el que s'ha fet em dona un sentit de bueno, però ja en tenim prou, no? I això és una mica desesperançador en tant que no n'hi ha prou, que estem parlant d'igualtat i llavors, en aquest sentit, falta molt per fer.
Jo penso que des del moment que un eurodiputat l'altre dia amb tota
la tranquil·litat del món.
Amb tota la tranquil·litat del món i la projecció que tenia en aquell moment va dir el que va dir, pues, suposo que encara tenim molt camí per fer i podem fer molta cosa.
Jo estic d'acord amb les tres. De fet, penso que és una manera de visibilitzar la figura de la dona, perquè em sorgeix el debat de... És una cosa que podem treballar cada dia, no? El Dia de la Dona és tots els dies de l'any, cert. Però en el moment en què definim un dia com el Dia de la Dona, estem visibilitzant i estem donant força, perquè per molt que treballem dia a dia, quan treballem dia a dia una cosa, al final l'acabem oblidant. I fent que hi hagi un dia, fem possible que la gent digui, escolta, avui és el dia de la dona. A mi no em serveix per res. Bueno, sí, perquè saps que és el dia de la dona i estem parlant d'això.
És a dir, que estaríeu totes d'acord en que és necessari i és important que hi hagi un dia específic de celebració com el d'avui.
I tant.
Sí. Sí. Bueno, de fet, aquesta tertúlia és l'exemple, no? Avui es parla d'això, és el que deia la Sara, i és important que avui es parli d'això.
Bé, doncs ara abordarem els diferents àmbits per on ens movem com a dones, segons el vostre punt de vista, segons la vostra experiència. Dins l'àmbit personal, com a individu, com a dona, com a persona, us heu sentit condicionades precisament per la vostra condició o us heu sentit lliures a l'hora de triar el vostre propi camí?
Aviam, depèn de l'època de la vida, és a dir, jo crec que els condicionaments de què parles tu venen molt marcats en el moment en el que arriba la maternitat. És a dir, en el moment en el que tens que compaginar feina i fills, és un problema i no està resolt. És a dir, jo recordo doncs, tenir fills malalts i acabar dient que la que estava malalta era jo, perquè ja no sabia ni on deixar-les. Clar, aquesta mena de coses a poc a poc s'aniran solucionant, però encara actualment condicionen molt. En el món laboral encara condiciona moltíssim la maternitat. Per mi és el punt clau.
Clar, però aquí hi ha una qüestió biològica que no podrem canviar, i és que les dones seran les que continuaran parint, i aquesta diferència és...
Això és ineludible.
Clar. Sí, però jo crec que el problema no és la qüestió biològica. Vull dir... al final aquí hi ha uns privilegis i uns no privilegis de com això concilia amb el món laboral, i en el nostre país passa una cosa, que és que les baixes no són igualitàries pel fet de tenir un fill. Això seria un punt d'igualar-ho i que no té res a veure amb la qüestió biològica, vull dir, de que els homes i les dones tinguessin el mateix número de dies de baixa pel fet de tenir un fill. I això igualaria les coses en el món laboral.
Jo crec que això, a més, és un tema econòmic, perquè la que tu tens un fill, si tens que deixar hores de treballar, fas reduccions, fas el que vulguis, això implica que tens una reducció econòmica. De la manera que està avui en dia les coses, aquesta reducció econòmica per la vida familiar és important. Aleshores, pues, és una mica complicat. Ja no tant pel fet biològic de que tens que cuidar el fill, perquè, de fet, sempre trobes una ajuda, sempre trobaràs... pots arreglar-ho d'alguna manera. La qüestió econòmica és molt important en aquest sentit, perquè avui en dia els matrimonis i les parelles econòmicament per pagar un pis, per tindre la seda d'allò, és complicat.
I referent a aquest mateix tema, hi ha una altra cosa que és objectivament certa, que és que els homes i les dones no cobrem el mateix. I això són dades, no és que ho diguem o no ho diguem. Llavors, en el moment en el que una de les dues persones de la parella s'ha de reduir la jornada o ha de renunciar a una part del sou, doncs clar, tothom prefereix reduir el sou, que és menor.
Bueno, a l'àmbit del que jo vinc, la sanitat, aquí no es nota gaire diferència. O sigui, la meva professió, infermeria, és majoritàriament femenina. És així. I els sous acostumen a ser igual. O sigui, no es veu diferència de sous.
No, jo parlo a nivell...
Global.
Global. Clar, si parlem d'enginyers, hi ha majoritàriament homes.
Sí.
I llavors aquí les diferències són més... flagrants, però bueno.
Hi ha un altre àmbit en el que també hi ha bastanta igualtat, que és el de l'educació, que jo també he estat durant uns anys en el món de l'educació, i clar, allà li passa el mateix que és majoritàriament una professió femenina, i aleshores no hi ha competència. Tu abans has dit un terme que trobo que és molt encertat, drets adquirits, és a dir, el que tenen és una cadira a la que estan sentats des de fa molts anys, i el director és un home i el consell de direcció d'una empresa és un home, i bueno, ja és normal que sigui un home. És a dir, tu veus una fotografia dels mandataris europeus, sense anar més lluny, ja no estem aquí, sinó ens anem a Europa, i en allà, escolta'm, tots són tratges foscos i no veus masses dones, i tots són corbates. drets adquirits de fa molt de temps que costa molt de trencar, però que hi ha molt camí a fer, segur. Com? No ho sé, francament, m'agradaria saber-ho, però a base de quotes, que és el que s'està fent, doncs, bueno, és una manera de, a la força, entrar en els consells de direcció i en els càrrecs de responsabilitat.
Hem estat abordant i ens hem anat a àmbits una mica...
Ens hem anat al treball, no?
Sí, 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 sí. Però bueno, perquè naturalment, eh? Ens hem anat naturalment. Perquè estàvem en l'àmbit personal, si us havíeu sentit lliures o us havíeu... O veieu que heu estat marcades una mica pels clixés que imposa la societat.
Jo personalment, sí, m'he sentit coartada en el moment de tenir fills, perquè aviam, algú els havia de cuidar. Vull dir, aleshores vaig reduir la meva jornada laboral directament. Clar, potser ara no ho faria, però sí, sí, en aquell moment ho vaig fer.
La resta?
Bueno, jo vaig decidir en el seu moment treballar sempre de nit. Jo he estat tota la vida treballant de nit, aleshores, clar, era fàcil cuidar els fills. El meu marit venia, estava de dia, i quan venia ell me n'anava jo. Clar, m'ho he tret de mi, això està claríssim, no ha sigut sa, però era la manera.
Jo desvio una mica el tema i me'n vaig cap a, per exemple, el tema de les parelles. Jo tinc 21 anys, vaig tenir una parella només, però sí que he sentit alguna vegada que em preguntessin si tenia parella amb 20 anys i dir-me que, home, ja tocava, no?
I penso,
ostres, ja tocava, pues, encara tinc 20 anys, em queda moltes coses per veure, moltes coses per viure, i conec experiències de companyes meves de 30 anys o més que els hi ha passat el mateix, i és com la pressió aquesta constant d'haver d'estar amb algú, d'estar subordinada, d'estar depenent, que les relacions de parella no tenen per què ser negatives, però sempre és com una dona mai pot estar sola, no pot ser un individu independent, sinó que ha de dependre d'algú més, d'estar en parella. I és com, si estàs en parella, és perquè et passa alguna cosa, no? Perquè, bueno, jo també he sentit això de... Per la forma que tens de ser, pel caràcter que tens, com tens un caràcter més masculí, més fort, més barroer, més rebel, mai trobaràs a ningú.
Però és que és així. O sigui, al final, sí que és cert que jo i la majoria de gent de Sant Cugat tenim un context sociocultural privilegiat que et dona moltes possibilitats per escollir. Però ja no estem parlant de ser dona o de ser home, és d'un context sociocultural general, però sí que és una mica il·lus dir de no, jo m'he sentit lliure, perquè crec que tothom està sotmès a aquests clixés de des de petits i des de petites s'esperen coses diferents de nosaltres. I això... tu transmet la societat de no ten, i ja tens parella? Ai, pues ja tocaria, pues és així.
I la dona que està en parella, quan no se li ha preguntat que se't passarà l'arròs?
Perquè
no tens criatures. Clar, has d'estar prenent decisions constantment, com a persona, siguis home o dona, però en el cas de les dones sempre hi ha preguntes constants que sembla que hagis de respondre. No?
La generació meva, la de que ara tenim la cinquantena, efectivament això era una pressió de si, i a més amb una llibertat total et preguntaven si tens o no tens, si penses o no tenir-ne, i a mi no m'ha passat, però jo tinc amigues que anant a buscar una feina els hi preguntaven si es pensaven quedar embarassades o no, i en funció d'això les agafaven o no. És a dir, hi havia una pressió perquè aquella persona no es quedés embarassada, perquè això afectava a la seva productivitat, cosa que em sembla una coartar la llibertat de les persones total i absolutament, no?
Sí, bueno, ara per sort, això dèiem del camí que hem recorregut, això és il·legal.
Afortunadament.
Anar a una entrevista i que et preguntin...
Afortunadament.
Per la teva situació personal de... Estàs casada, tens fills, tens pensat tenir fills.
Afortunadament, perquè sí, no incumbeix a ningú, és un tema personal i ja està. La generació que veig de les meves filles, que estan entre els 20 i els 27 anys, doncs, bueno, ara tinc una filla que se'n va viure sola, i a mi em sembla la mar de bé, perquè ha de tenir el seu entorn i ha de desenvolupar la seva personalitat, sense parella, Sara, a més, no? Vull dir... I per què no? Afortunadament veig que les coses van canviant una mica, i ningú li pregunta res, i sembla el més normal del món, no?
I quan es dona el cas, per exemple, que una dona decideix, convençuda, que no vol tenir fills i tria aquesta opció...
passa res.
Encara avui dia costa. Se les mira d'una altra manera, no?
Bueno, és un estigma total. O sigui, una dona que reconeix públicament que no vol tenir fills perquè deliberadament no en vol, automàticament és una dona desnaturalitzada.
Rara.
Deshumanitzada, sí.
Rara.
Oi? Però renunciaràs a això, tal? Això Maribel Verdú, que per cert no té fills, és una artista amb una trajectòria superimportant, no té fills, ho va dir. En una entrevista li van preguntar, com tantes vegades, de, escolta, i tu no tens fills, no tens pensat aturar la teva carrera? I ella va respondre, oye, a Luis Tosar nadie le pregunta por qué no tiene hijos.
Exacte.
I és tal qual això.
Exactament. Amb ells ningú els hi pregunta.
No, això és una cosa que és de les dones.
Ens traslladem a l'àmbit familiar. A l'àmbit familiar, quan heu estat filles, les que teniu més edat, i després heu estat mares. Com s'ha organitzat? Hi ha hagut diferències? Tu t'has mogut, Esther, per exemple, en l'àmbit familiar tenia germans...
Germans. Tenia dos germans, nois.
Dos germans.
Sí, sí que hi havia moltíssimes diferències. És a dir, de mi s'esperava una actuació cap al tema domèstic molt més gran que la que tenien ells. Ells també feien de tot, però jo hi posava molt més, segur. I clar, això en el moment en el que després fas la teva vida, és un rol que has adquirit, és una creença d'aquestes que tens...
Que t'ha tocat.
I que, bueno, doncs continues, i aleshores costa molt dir no, si això ho pot fer tothom.
A casa meva el mateix, jo tenia un, em porto molta diferència d'edat, però amb l'altre no, i ell, l'altre no estudiava, i jo sí, i jo em tenia que aixecar de la taula d'estar estudiant per posar la taula o per anar a buscar el pa o per el que sigui, és igual, dona el mateix. O sigui, i perquè era jo la que tenia que aprendre perquè era el que em tocaria el dia de demà.
Sí.
Els meus fills.
Sí, tu tenies una obligació més.
Jo tenia l'obligació. Bueno, jo els meus fills he intentat educar-los que el dia de demà, quan sortissin de casa, tindrien que compartir aquestes obligacions amb la dona. O sigui que no era solament de la dona, aquesta obligació.
No, i jo recordo, per exemple, clar, amb tanta canalla a casa planxava, cuinava tant el meu marit com jo, tots dos, perquè és que ja no era un tema d'igualtat, sinó que era un tema de supervivència.
De supervivència.
És que no és qüestió de dir, mira, toca tu, em toca a mi, no, és que si no es fa entre tots, allà no se sobreviu,
sí.
No?
Jo crec que això ha desembocat en un problema modern, que és el... Bueno, ahir vam fer una xerradeta amb el grup de nens amb el que treballo, no? I és el concepte d'ajudar. Ajudar a casa, ajudar la dona, ajudar la mare, ajudar la parella... És com donar per fet que la feina que s'ha de fer és de la dona... I jo, com a nen, com a parella masculina o el que sigui, ajudo per millorar i per facilitar la seva feina, no? És el problema modern, és dir, bueno, hem avançat una mica, però és el que ens agrada, no? Dir, sí, estem ajudant, estem posant el nostre granet de sorra, però en realitat el que s'estan cobrint és el mateix. La feina l'està fent la mateixa persona de sempre i la resta exacta.
Sí, però tens raó, sí.
Jo poso de la meva part. Que no es digui que jo no ajudo a casa, que jo no prenc part. No és ajudar, és participar, és el que deia l'Esther, no? Això de repartir-se la feina.
Compartir.
Exacte. Mm-hmm.
Exacte. No és que jo t'ajudo, sinó que és obligació dels dos i s'ha de fer entre dos o entre tres, entre el que sigui.
Evidentment.
Bueno, jo penso que més enllà del repartiment de tasques domèstiques i de si es comparteixen o s'ajuda o no sé què, que sí, que estic totalment d'acord amb tot el que s'ha comentat. Jo, per exemple, a casa érem cinc. Jo tinc quatre germans grans, i els quatre són nois, i jo sóc la petita i sóc noia. I és una mica el que dèiem, de que al final el repartiment de tasques en una família tan nombrosa, doncs a tu toca això, i a tu toca això, i a tu toca això. Vull dir, al final no estàs ajudant, al final és una mica de... Però hi ha altres coses que sí que són una mica inevitables, per gent de l'edat dels meus pares, en tant que és molt difícil lluitar contra l'educació que tu tens i tal, que és allò de, per exemple, a mi era una cosa que em feia així com mal, festa major, surts de festa.
Ja sé per on vas.
Ui, tu no pots tornar sola. No tens a ningú que t'acompanyi?
Sí.
Bueno, doncs et venim a buscar. Clar, és molt difícil jutjar això, perquè... perquè al final estan patint per tu. Però aquest patir per una dona pel fet de ser dona és super estigmatitzant, no? D'alguna manera t'estan dient això que deia la Sara, de tu no pots estar sola, tu no pots tornar sola a casa, tu no pots viatjar sola, no? Amb el tema del viatjar també se n'ha parlat molt. I això és molt dur i és molt més invisible que el repartiment de tasques.
Però també és veritat que amb això ens eduquen i jo, o sigui, ja no generalitzo perquè no és amb tothom, però sí que amb els nois amb els que he parlat, parlant del tema d'anar pel carrer amb por, ells això no ho troben normal. O sigui, no és una sensació que tinguin ells. Els hi sembla estrany perquè ells no ho senten. Senten por a vegades si passen per un carrer, jo que sé, una mica més estret, fosc, el que sigui, que pot tenir X connotacions, no? I passen por per això. Però el fet de ser dona, d'anar pel carrer a partir de certa hora de la nit o del matí, de matinada, passant por, aquesta sensació constant, jo tinc amics que no la tenen.
No.
Jo ara us podria parlar des del punt de vista de la generació dels teus pares, no?, una mica. I a mi, bueno, a mi les pors ja se m'han passat fa temps, perquè les meves filles tornen a l'hora que els hi don la gana, quan els hi don la gana, i normalment soles i amb tren. Vull dir que, diguem-ne que també la realitat es va imposant, a poc a poc.
Bueno, en això que deia la Sara és bastant interessant, perquè ara una de les dels últims corrents així feminisme i igualtat de gènere a les ciutats és això de pensar les ciutats en clau de gènere. I Viena és una ciutat pionera en aquest àmbit, i l'altre dia li estava explicant a un home això de, ostres, m'han explicat que ara això funciona així, que hi ha aquest projecte de pensar en les ciutats en clau de gènere, i m'explicaven coses que em semblen com super apassionants en el sentit de, ostres, que bé que ho estem fent, no? Que anem... No ho entenien, no ho entenia. Un home li costa molt entendre, perquè no ha sentit, que una plaça mal pensada en clau de gènere pot suposar una barrera per una dona. Per aquest tros de la ciutat, aquesta dona no pot passar lliurement.
Totalment.
I això és... O sigui, està molt bé que estiguem ja en aquest punt de pensar aquest tipus de coses, i està molt malament que hi hagi gent que ni ho entengui.
I jo estava pensant també, ara que dius amb clau de gènere, el món de l'art. El món de l'art és absolutament masculí. Ara entrant he vist el cartell de l'Escola d'Art d'aquí de Sant Cugat, que ja el teniu aquí a la porta, que hi ha la figura del Leonardo, que és un home, doncs és una dona, hi ha diferents imatges artístiques que estem acostumats a veure amb clau masculina, doncs amb clau femenina. Les dones pintaven hi havia dones artistes, el que passa que moltes d'elles no en sabem absolutament res, i no estan penjades als museus, no? Això afortunadament també ja està canviant.
Bueno, jo he de dir que jo crec que no tant, Jo em dedico a temps, a mig temps professional, al món de la música, i fa dues setmanes vaig anar a fer un concert amb un grup que som quatre dones, i vam descarregar les coses, estàvem muntant l'escenari, i hi havia un nen jugant per allà, pobre, ara parlarem d'ell, que devia tenir, doncs, no sé, 6 o 7 anys. Quan estàvem muntant ens va preguntar: I per què no hi ha cap noi en el vostre grup? I jo li vaig contestar: escolta, quan vas a un concert a veure un concert i són tot homes, els hi preguntes el mateix al revés, de per què no teniu cap noia? I va dir no. I vaig pensar, bueno, és que jo, per exemple, amb aquestes coses m'hi trobo molt sovint, de dona músic que saps fer alguna cosa més que no sigui cantar, que en el món de la música passa una mica això, no? I això passa, i és així. A mi m'ha passat d'anar a una botiga a comprar un pedal de guitarra i portar 20 minuts parlant amb el dependent i que al final et digui, bueno, això el millor és que vingui el guitarrista
que
i ho
provi. Que vingui ell, no?
Perdona, però sóc jo, no?
Sí.
Et deuria veure carregada amb els bafles, i
sí,
aquest nen,
bueno,
et deuria veure amb equipatge,
passen,
no?
Passen, això passa. I en el món de les arts plàstiques i
moltíssim,
de l'escriptura, bueno, qualsevol persona explicaria el mateix, jo crec.
Sí.
O sigui, a l'hospital on, bueno, suposo que deu ser general, si entra una dona a l'habitació és l'infermera i si entra un noi és el metge, i encara que sigui al revés, o sigui, és igual, és igual, és així, ha sigut així tota la vida. El que costa és anar canviant aquestes coses.
Sí, sí.
Ens n'anem, tot i que tot està supervinculat i està molt, tot està relacionat, en l'àmbit educatiu. Hem parlat una mica de com s'educa a casa, no? Hem fet una mica de referència. Però com s'educa a l'escola, o com s'ha educat, o ens han educat fins ara a l'escola, a les diferents generacions, com ens educa també la societat? Quins missatges ens arriben? No sé, com s'estan fent les coses en aquest àmbit?
Pues, no sé, si bé partim dels anuncis de la televisió, que mica en mica van canviant, però que encara sóc la senyora amb el sabó i el senyor ni se'l veu, i el senyor és el que surt amb lo lúdic, per exemple. Partint d'aquí és una mica complicat. A les escoles, jo crec que, com ha dit abans l'Esther, estem en un lloc privilegiat, i jo suposo que aquí a les escoles ho fan bastant bé. O sigui, aquí l'educació ha canviat bastant. A partir d'aquí, mica en mica, pues, van canviant les coses, però ens queda molt encara per recórrer.
A mi hi ha un tema que em preocupa, no? I crec que a nivell d'educació sí que s'estan fent més bé les coses, però em preocupa, parlant amb una amiga meva d'igualtat, el rol que tenen els nois i les noies joves entre ells. És a dir, ara mateix es troben amb
joves adolescents?
Joves de 20 anys, de 18 a 20 anys. De 18 a 20 anys. És a dir, un rol molt de supeditar-se, la dona a l'home, cosa que em sembla que anem enrere en aquest aspecte. I aquesta amiga meva, que està molt posada en temes d'igualtat, em deia, diu, és que hi ha molts rols a les sèries de televisió, bàsicament a les sèries de televisió que miren la gent d'aquesta edat, en què els rols dels homes és molt de despreciar la dona. Aleshores, clar, entrem en un tema de violència psicològica, de maltractament brutal, no? I em deia que això és una realitat. Jo no sé si vosaltres ho veieu, el vostre entorn, això, una mica.
Jo sí que ho veig, o sigui, al final, això que diem micromasclismes, això està per tot arreu, però per tot arreu. I ni tan sols una persona sensible o sensibilitzada amb el tema se n'adona de tot, és superdifícil. Llavors, tot això contribueix a crear rols, a crear expectatives segons el teu sexe, etc, etc. És molt complicat escapar-se de tot això, però bueno, una de les maneres és l'educació.
Però vigilar el mòbil, és a dir, em refereixo a aquesta mena d'actuacions, no?
Sí, jo estic d'acord, és com una cultura que s'ha posat de moda, no? A mi em preocupa, perquè moltes vegades ho veig, i a més crec que també el problema ve de quan són més petits. També tendim a sexualitzar els nens.
Sí.
Quan són superpetits, i jo ho he vist, perquè jo treballo en un menjador, i treballo també, estic en un cau de voluntària, estic amb nens i tal, sempre passa que quan veus a dues persones, nen i nena, que es porten superbé, que són superamics, sempre cau la pregunta de «ai, sou nòvios?», o «ai, no sé què», o «ai, no sé quantos», o coses que no tenen potser cap tipus de valor per ells, perquè són nens i perquè no van més enllà, se'ls hi dona la volta i se'ls està pressionant perquè mirin més enllà. Això tampoc no ho faries potser amb dos nens o amb dues nenes. Jo crec que el problema, jo estic molt amb la Leti, són els micromasclismes aquests, que sembla que per ser micromasclismes tenen menys valor i poden passar més desapercebuts, però el problema és aquest, que són tan petits que a vegades ni es veuen i permeten que això es perpetuï. Llavors, si no canviem això, el problema segueix estant.
I és amb generacions molt joves.
Sí.
És a dir, que són les que haurien d'estar ja encaminats cap a un altre lloc, cap a la igualtat.
Però és que ho tenim tan integrat, això, que costa molt.
Però és que jo crec que aquí les primeres culpables a vegades som nosaltres. En una societat com la que vivim, aquí, o sigui, que aquí avui en dia tenim unes llibertats agafades, molt importants, tu veus companyes de feina que si a l'hora de continuar estudiant o de preparar-se per al seu futur, la seva carrera, és ella la que queda enrere i és ella el que ho fa. Ella es queda cuidant els fills i ell és el que assumeix el rol d'anar pujant una mica i de preparar-se uns altres estudis i unes altres coses. Clar, això a vegades és complicat perquè jo crec que no és així com tindria que ser, o sigui, que tant dret té el noi com la noia a poder-se continuar preparant per la vida futura. I, però això ho veus que són elles que ho tenen assumit, perquè tens gent jove al costat que dius, però per què no fas això? Per què no? No, perquè ara
sí,
jo no puc.
La dona tendeix a sacrificar
sí,
voluntàriament.
Voluntàriament. O sigui, ningú l'obliga.
Bueno, voluntàriament perquè ho té assumit.
Aquí relacionem amb el que dèiem abans, sí, et sents lliure. Sí, sí. A mi no m'agrada, personalment, no m'agrada gens llegir-ho tot això com que la dona és culpable. Exacte. De...
No, no, culpable no, però
la
és el que és.
La dona tendeix a retirar-se per deixar pas a l'home. Això és així, però això és culpa, si hem de trobar una culpa, de tota l'educació i tota la càrrega que tu portes, indiferentment com a home i com a dona, tota la càrrega que portes del que se suposa que has de ser. O sigui, a un nen des de petit se li ensenya que ella ha de triomfar, que ella ha de destacar, que ella ha de tenir una gran projecció com a home, i a una dona se li ensenya totalment el contrari, encara que diguem no, això
però
ja
tu
no
creus
és
que tu t'han ensenyat això?
Això teva? És així. Mira, per exemple, l'altre dia un nen petit d'escola m'explicava que el pati de l'escola l'ocupen els nens perquè juguen a futbol. I les nenes estan a un raconet. I em deia, és que les nenes no juguen a futbol. I jo pensava, vale, perquè si les nenes tinguessin un dia al pati en lloc d'un racó, algú s'ha preguntat què passaria en aquest pati? Què farien? És una manera de... A mi m'han ensenyat... Ostres, a mi m'agrada pensar que a mi m'han ensenyat a tenir eines per adonar-me'n de tot això. Però això jo ho he viscut. O sigui, a mi m'ha passat d'estar al pati de l'escola i que el pati sigui dels nens que estan jugant a futbol i les nenes estan en un raconet fent així amb els cromos o parlant.
Però tu creus que no hi ha nenes que juguen a futbol també ara?
Sí, però això... O sigui... L'excepció no es pot convertir en
no,
una
no,
norma.
No com a excepció, sinó com a integració.
Jo estava pensant, tinc una neboda que és un crac del futbol i s'hi vol dedicar ara mateix.
Sí, sí.
I té 10 anys, vull dir que... I juga molt bé, a més juga molt bé. Aleshores, sí que aquesta imatge que tu dius la recordo més quan jo era petita. Nosaltres
a
corda, les bomes...
Jo també la recordo, quan
plegat.
Era petita...
I els nois, doncs,
i
tot el pati.
I teniu diferències, d'edat.
I tenim diferències. O sigui, en el meu pati d'escola pública a Sant Cugat passava això. Passava això. I que segueix passant. Vull dir, és una manera de...
Però no perquè la nena no es pugui posar a jugar a futbol. Sinó
però
perquè...
jo crec que l'Aleti va per el camí aquest de per què ha de ser sempre la noia la que s'integra dins un joc entès com a masculí.
Però per què s'entén
per
com a
què?
Masculí?
Perquè ja s'ha donat, o sigui, ja s'ha entès així, que jo no dic que ho sigui, simplement que sempre s'ha de fer com, bueno, va, les noies, si volen utilitzar aquest espai del pati, que és el 70%, que juguin a futbol. Escolta'm, i per què no els nois es posen a jugar a gomes? O per què no?
No, jo em pregunto, què passaria en aquest pati si el joc es plantegés cooperativament? De decidir, entre tots, de què farem servir avui al pati? I això segueix passant. I això és una manera d'aprendre pels infants el que s'espera de tu. I hi ha coses que t'expliquen, i jo em quedo al·lucinada encara quan m'ho expliquen, en una entrevista en un programa de televisió precisament sobre el tema feminisme i de dones, una dona empresària que es dedica a fer entrevistes, a formar equips de treball en empreses, tal, no sé què deia. És molt curiós perquè en una entrevista de feina un home sempre... el primer que pregunta és quan cobrarà. I en una entrevista de feina, una dona, el primer que pregunta sempre és què faré, en què consisteix la feina, què s'espera de mi...
I l'horari.
I l'horari.
L'horari és un...
Bé, estem entrant ja al final, i hem estirat el tema perquè em semblava interessant i veia que hi havia moltes aportacions M'agradaria que poguéssim acabar pensant, encara tota aquesta feina que queda per fer, per on caldria continuar treballant o què és el que feu vosaltres per intentar que això canvi, que aquest model patriarcal, que també està tan de moda, sí, no? Tendeixi a diluir-se en favor d'un model més igualitari.
Jo crec que ara que està tan de moda parlar de valors, parlar d'habilitats, de competències i aquestes coses, no? Potser seria posar en relleu el valor de la cura. Jo ho entenc com una manera de que els homes, entesos com a homes, no? Com a nens, deixin anar una mica més els seus privilegis, dels quals no en són gaire conscients, i establir el valor de la cura com un valor de persona, no un valor femení. La cura és el fet de poder plorar, que un nen pugui plorar, i tant. Si s'ha fet mal, que plori, és normal. Que es puguin estimar, que puguin cuidar-se, que puguin preocupar-se, que puguin establir l'amor com a vehicle per tirar endavant la seva vida i que no sigui una cosa de noies. Que no sigui, ai, que cuqui, aquesta nena. No, que sigui cuqui un nen també. Que el nen pugui fer coses i que se senti lliure per expressar els seus sentiments. Seria com més educació emocional, bueno, el valor de la cura. És que el trobo espectacular, aquest valor. M'agrada molt.
Bueno, jo crec que, com hem anat dient, sí que queda molt camí per fer. I si s'hagués de començar per algun lloc, jo crec que hi ha una cosa molt bàsica que no hem entès en aquest país, que és que si estem parlant d'igualtat, el primer que ha de ser igual per tothom és les lleis. I això és... Vamos, o sigui, crec que això ja és un capítol que hauríem d'haver superat fa molts anys.
Estem d'acord. Maria Lluïsa i Esther.
Bueno, jo crec que queda camí per fer, però que les primeres que ens hem de mentalitzar que queda aquest camí som nosaltres i no hem de deixar perdre moltes coses de les que hem guanyat. I aquí hi ha gent que les està deixant perdre.
La crisi, estic d'acord amb tu, Maria Lluïsa, la crisi ha fet doncs, que baixessin molts sous, que moltes dones, i homes en aquest cas també, però moltes dones estiguessin subcontractades molt per sota de la seva vàlua professional i s'han deixat anar una sèrie de privilegis que havia costat molt aconseguir. Exacte. Estic d'acord amb tu. Jo penso que també és a base de petits gestos dintre del nostre àmbit, no?, que podem anar fent. Uh-huh. I fem com una mica com les gotes, com les onades, sí, no? Com que dius, home, que es vagin encomanant. Però complicat.
Mm-hmm. Noies, doncs ha estat superagradable aquesta tertúlia que hem compartit, compartit sobretot vosaltres, que heu estat les protagonistes, Esther, Leti, Maria Lluïsa, Sara, moltíssimes gràcies per haver fet aquestes aportacions en el Dia Internacional de la Dona, que hem conclòs i estem d'acord en que s'ha de mantenir un dia com el d'avui. Felicitats.
Sí, igualment. Gràcies.
Que vagi molt bé, gràcies i bon dia.
Gràcies,
bon
Carme. Dia.